get to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Minut de silenci a aquesta hora al Prat de Llobregat per condemnar el crim masclista i de violència vicària registrat al municipi. Maria Pagès.
Una mare i els seus dos fills, bessons de 8 anys, han estat presumptament assassinats pel pare, que després s'ha suïcidat. La consellera d'Igualtat, Tania Verge, ha condemnat els fets i ha anunciat la creació d'un gabinet d'expertes en violència vicària.
Crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer a les eines de valoració de risc, en tot allò que té a veure amb els sistemes de protecció, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària, de l'assassinat de les criatures.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa dels cadàvers momificats d'un home i la seva mare a una casa de Roses.
Tot i que no hi ha indicis de criminalitat, les autoritats treballen per determinar les causes de les morts que podrien haver-se produït el 2018.
Empordà Televisió, David Terrones.
Els cossos, identificats com una dona de 85 anys i el seu fill de 65, es trobaven en un habitatge que presentava signes de forçament. Les primeres investigacions apunten a una possible data de mort al voltant del 2018. La veïna d'un pis superior va alertar la policia local de Roses en observar que la porta de l'apartament estava forçada. Un cop a l'interior, els agents van descobrir els cossos momificats.
El Partit Popular enfronta Senat i Congrés per l'amnistia en un xoc institucional inèdit en democràcia.
Amb 148 vots a favor i 112 en contra, els populars han posat en marxa el mecanisme del conflicte entre òrgans institucionals per instar el Congrés a retirar la llei.
En cultura, avui s'ha presentat la programació de la Fira Trapezi de Reus, que enguany es celebrarà del 8 al 11 de maig.
La 28a edició de l'esdeveniment comptarà amb una quarantena de propostes i apostarà tant per companyies de renom com pel talent local.
La nova ràdio, David Fernández.
Cristina Cazorla és codirectora de la Fira Trapezi.
Hi ha, per un costat, una fidelització en aquesta edició del Trapezi en quant als espais, en quant a les línies d'acció per formats, disciplines i de més, però també creiem que hi ha un creixement, perquè d'alguna manera creixem en volum.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça torna a jugar a uns quarts de final de la Champions.
Quatre anys després, l'equip blaugrana disputarà aquesta nit l'anada d'aquesta ronda de la màxima competició continental. L'equip dirigit per Xavi Hernández s'enfrontarà a partir de les 9 de la nit al Paris Saint-Germain, al Parc dels Prínceps, amb l'objectiu de treure un bon resultat de cara al partit de tornada la setmana que ve.
Notícies en xarxa, edició vespre. Un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps completíssimament radiant, el que hi ha hagut i encara tenim a gran part de Catalunya. Quatre núvols decoratius prims que entren per Ponent, d'altres que s'han format a les muntanyes al voltant del Montseny i la serralada transversal, però ja sense ruixats, a diferència d'ahir. I el que també tenim present és el vent, que està bufant amb moltes ganes a gran part de Girona, a hores d'ara a l'Empordà, però també arribant fins al Gironès, fins a la Selva, fins a la Garrotxa, i aquest vent que anirà, a més, a gran part del Pirineu, vent de port i vent de tramuntana, independentment el vent de mestral i de dalt, que seguirà bufant a gran part de Tarragona, mantenint el cel destapat. Per tant, la nit es presenta tranquil·la, també el dijous, gairebé ni un núvol, i sobretot al matí amb aquest vent insistent a les comarques de Girona i el Pirineu, al igual que al sud de Tarragona. La tarda ja portarà menys vent i una pujada encara més clara de la temperatura. Tot i que al matí despertarà frescal, la tarda de dijous estarà entre els 22 i 25 graus a moltes comarques. Ho seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre. En marxa a aquesta hora, un minut de silenci al Prat del Llobregat per condemnar el triple crim masclista registrat al municipi. Una mare i els seus dos fills, bessons de 8 anys.
L'assassí es va suïcidar ahir llançant-se a la via del tren. El Departament d'Igualtat ja ha confirmat que es tracta d'un nou cas de violència masclista i vicària, el quart a Catalunya des de principi d'any.
Consternació, doncs, al Prat de Llobregat, a aquesta hora, com dèiem, i anem en directe al Prat Ràdio. Luis Rodríguez, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Un acte que ha començat amb un minut de silenci i un sonor aplaudiment també ens han rebut el triple assassinat masclista d'aquest dimarts que ha acabat amb la vida d'una dona de 43 anys i altres infants, un nen i una nena de 8 anys. Amb aquest repte de violència masclista ja són 5 els menors assassinats pels seus pares i 4 dones de mans de les seves parelles que porten d'allà a Catalunya. L'alcalde del Prat, Lluís Piconer, s'ha mostrat consternat pel primer feminicidi després d'acabar succeint a les llibres del 2019.
No ens ho esperàvem, feia doncs, uns quants anys que no havíem patit un acte de violència masclista com aquest, però és que encara més amb el tema de la violència vicària.
Per les coses policials com els serveis socials de l'Ajuntament han informat que no consten denúncies prèvies de la dona i tampoc cap seguiment per part del servei d'informació i atenció a les dones. El FIAT de l'Ajuntament ha declarat 3 dies de dol, ha succeït dos dels actes, 5 divendres, i també ha penjat un manifest al qual s'han adherit més de 600 persones i 70 entitats a banda d'aquest acte de concentració que continua en aquests moments.
Moltíssimes gràcies, Luis. De fet, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, ha anunciat des de Brussel·les aquest matí, després de conèixer els fets, la creació d'un gabinet d'expertes en violència vicària.
A més, Tania Verge ha convocat el grup d'anàlisi de feminicidis a Catalunya.
Crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, en tot allò que té a veure amb els sistemes de protecció, entendre el fenomen especialment en l'àmbit de la violència vicària, de l'assassinat de les criatures.
Aquesta ha estat la resposta del govern al succés que està sent investigat pels Mossos d'Esquadra. Amb aquestes ja són 10 les víctimes per violència masclista en guany a Catalunya. Fa només una setmana un home va matar el seu fill de 5 anys i va ferir greument la seva exparella a Bellcaire d'Empordà.
La proliferació de casos cada cop més freqüents de violència vicària respon, segons els experts, per un cert efecte crida.
En declaracions a BTV, la psicòloga especialitzada en violència masclista, Alba Alfajeme, i la terapeuta especialitzada en violència contra la infància, Sonia Cervantes, consideren que el sistema està fallant a l'hora de protegir els infants de la violència domèstica i que els agressors es senten reforçats i amb impunitat davant l'allau de casos.
Quan veuen altres homes que agredeixen les seves dones, que tenen aquestes conductes de control, es senten identificats amb això i es senten reforçats. I quan ja hi ha aquest procés de cosificació extrema, que és el que està passant en aquests casos on s'assassinen les criatures, jo crec que és com la presa de consciència social que ens ajuda a entendre que un home que exerceix violència mai serà un bon pare.
A mi no m'agrada parlar d'un fenomen, però sí que tinc la sensació de que és com si davant d'aquesta impunitat, no?, i d'aquesta manca de recursos de les víctimes, els agressors perden la por, no?
Recordem que per demanar ajuda en cas de violència masclista hi ha un telèfon específic d'atenció i informació, el 900 900 120, funciona les 24 hores del dia, cada dia de l'any, i atén consultes i urgències. És gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial.
En cas d'emergència davant una agressió es pot trucar al 112 o demanar ajuda per WhatsApp al 601 00 11 22. Si es vol denunciar es pot anar a la policia o directament als jutjats especialitzats en violència de gènere.
Més encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa dels cadàvers momificats d'un home i la seva mare a una casa de Roses. Tot i que no hi ha indicis de criminalitat, les autoritats treballen per determinar les causes de les morts que podrien haver-se produït el 2018. A Empordà Televisió, David Terrones.
A Roses s'han trobat els cadàvers momificats d'un home i la seva mare en una casa propera als canals de Santa Margarida. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Roses han confirmat el descobriment que va tenir lloc dimecres a la tarda. Els cossos identificats com una dona de 85 anys i el seu fill de 65 es trobaven en un habitatge que presentava signes de forçament. Les primeres investigacions apunten a una possible data de mort al voltant del 2018. La veïna d'un pis superior va alertar la policia local de Roses en observar que la porta de l'apartament estava forçada. Un cop a l'interior, els agents van descobrir els cossos momificats. Una de les hipòtesis que es baralla és que la dona, ja d'edat avançada, hauria mort per inanició després del seu fill. De moment, la investigació segueix oberta per esclarir els fets.
També els Mossos d'Esquadra han detingut a Terrassa un home que s'havia tancat en un domicili amb el seu fill, un nadó, i a qui acusen d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar.
L'home estava armat amb un ganivet i es va trinxerar al domicili al barri de la Maurina per causes que no han transcendit. Els agents van haver d'entrar al pis utilitzant la força per reduir-lo, detenir-lo i separar-lo de l'infant, que no hauria resultat ferit. A més del delicte de violència domèstica, se l'acusa de resistència i desobediència.
La Policia Nacional també ha detingut un depredador sexual que va assetjar més de 20 joves, alguns dels quals a Barcelona, a través de les xarxes socials. El detingut era menor d'edat i per poder posar-se en contacte amb les seves víctimes va suplantar la identitat d'un noi barceloní.
El detingut contactava amb les víctimes a través d'una coneguda xarxa social i després, a través d'una altra, els demanava imatges de contingut sexual. Segons la policia, les amenaçava amb especial crueltat. En total es van recopilar 22 denúncies a Barcelona i a altres ciutats com Oviedo, Palència, Madrid, Palma, Torrejón de Ardoz i Granada.
En plana judicial, Dani Alves seguirà en llibertat provisional.
L'Audiència de Barcelona ha decidit desestimar els recursos presentats per les acusacions contra la decisió que va prendre la secció 21 de deixar-lo sortir de la presó després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'exjugador del Barça, recordeu, va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per violar una dona a la discoteca Sutton a la capital catalana.
I encara en clau policial, els delictes a Banyoles van augmentar un 4% durant el 2023, un percentatge inferior, però, al de la mitjana catalana, que suposa un increment de gairebé el 7%. Banyoles Televisió, Míriam Martín.
Els delictes a Banyoles van augmentar un 4% durant el 2023, un percentatge inferior al de la mitjana catalana, que suposa un increment de gairebé el 7%. Aquest creixement es deu sobretot a l'augment de delictes relacionats amb el trànsit, salut pública i també estafes. Són algunes de les dades que s'han donat aquest dimecres després de la Junta Local de Seguretat, a la que han assistit, entre d'altres, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. La celebració d'aquesta junta s'ha avançat després dels disturbis al barri de la Farga del passat mes de març, en la que es van ferir 7 agents de Mossos d'Esquadra i policia local de Banyoles i es van detenir 6 persones. El conseller Elena ha remarcat que aquest ha estat un cas aïllat, que si bé ha creat certa alarma social, no és un reflex de la seguretat a la ciutat.
Per tant, quan hi ha un fet aïllat que produeix alarma, doncs és bo recordar que hi hem estat, hi som i hi serem, i alhora que és un fet aïllat i que és una ciutat segura.
Per la seva banda, l'alcalde de Banyoles ha destacat que l'augment de delictes es deu sobretot a l'augment de l'activitat policial i la feina conjunta que fan Mossos d'Esquadra i policia local de Banyoles.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En política, finalment, el Partit Popular ha fet servir la seva majoria absoluta al Senat per exigir al Congrés la retirada de la llei d'amnistia per inconstitucional. S'han emès 148 vots a favor de la proposta, 112 en contra i una abstenció.
Es tracta del primer conflicte institucional en democràcia entre les dues cambres i que en última instància haurà de resoldre el Tribunal Constitucional. Segons el reglament, el Senat exigeix la retirada de la llei d'amnistia al Congrés, que ara tindrà un termini màxim de 30 dies per emetre una resposta. Si no respon o es rebutja la retirada, el conflicte de competència entre les dues cambres arribarà al Constitucional. Tot i aquest nou escenari, no es preveu que la tramitació de la proposició de la llei d'amnistia al Senat s'allargui més enllà de 2 mesos, a no ser que s'adoptessin mesures cautelaríssimes per part del Constitucional.
Tot plegat en plena cursa per les eleccions del 12M i el dia que la Junta Electoral Provincial de Barcelona creu que el govern i el seu president, Pere Aragonès, han vulnerat la neutralitat en precampanya.
La resolució respon a una denúncia del Partit Popular de Catalunya que avisa que continuarà vigilant l'executiu català. La resolució, que té data del 9 d'abril, dona 24 hores a la Generalitat per presentar recurs que acabarà resolent la Junta Electoral Central.
En total seran 20 candidatures les que es presenten a les pròximes eleccions al Parlament del 12 de maig, 7 de les quals són independentistes.
A banda de les 3 forces que tenen representació a la Cambra Catalana, Esquerra, Junts i la CUP, també concorren als comicis alhora la formació liderada per l'exconsellera Clara Ponsatí, Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta de Sílvia Orriols, el Front Nacional de Catalunya i Convergents, el partit de l'exconseller Germà Godó, que es presenta només a la demarcació de Tarragona.
I encara en clau política, però també en l'àmbit econòmic, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, és des d'avui a la Xina per reunir-se amb els directius de la marca de cotxes elèctrics Chery, candidata a ocupar el buit deixat per Nissan a la zona franca. Tot i que el Ministeri d'Indústria apuntava aquest dimarts que l'acord podia ser qüestió de dies, el conseller s'ha mostrat més caut. David Navarro.
L'arribada de Chery podria ser la peça que tanqués el procés de reindustrialització del buit deixat per Nissan, que va marxar de la zona franca al desembre del 2021. Els objectius marcats llavors van ser la continuïtat industrial, garantir els llocs de treball dels operaris de la marca japonesa i que les empreses que ocupessin el forat deixat estiguessin vinculades a l'automoció. Si bé el Ministeri d'Indústria veu propera la signatura de l'acord amb Chery, el conseller Torrent, que aquest dimecres ha viatjat a la Xina, ha volgut ser prudent.
Estem confiats, hi hem treballat durant molt de temps en el procés de reindustrialització reindustrialització de Nissan, però som cauts i ho explicarem, explicarem tot quan es pugui explicar i quan totes les parts doncs, facin efectiu aquest treball que, insisteixo, és des de fa molts de mesos, des de fa molt de temps i que compleix amb aquells requisits que ens havíem fixat a l'origen del procés de reindustrialització de Nissan.
El conseller d'Empresa també mantindrà trobades amb altres multinacionals xineses del sector del vehicle elèctric. L'objectiu és situar Catalunya com una regió europea atractiva per instal·lar-hi plantes de producció.
Barcelona vol ser una ciutat col·laboradora permanent de la Setmana del Decenni dels Oceans.
Ho ha anunciat el seu alcalde Jaume Collboni durant la inauguració oficial de les conferències que han començat aquest dimecres i que pleguen representants del govern d'arreu del món i membres de la comunitat científica que reflexionaran sobre l'estat i la preservació dels oceans.
Joan Ferrer.
Sota el lema La ciència que necessitem per a l'oceà que volem, l'esdeveniment constitueix un fòrum global en què tenen participació governs, experts de diferents àmbits, sectors marítims, universitats, ONGs, el sector privat i la societat civil. Està previst que hi prenguin part 40 ponents internacionals de primer ordre i hi ha més de 5.000 peticions registrades per assistir-hi. Sobre la taula, l'augment de la temperatura i el nivell del mar, la sostenibilitat de la pesca o, evidentment, el canvi climàtic. Amb tot, l'objectiu és elaborar un document no vinculant que serveixi de full de ruta per combatre la contaminació, la restauració de zones malmeses o l'adaptació de les costes al canvi climàtic, tal com indica Luis Dermang, oficial de gestió de dades i coneixements de la dècada oceànica.
Utilizar este conocimiento científico para desarrollar soluciones que nos permitan volver a una salut de l'oceano que esté a un nivell, vamos a decir, normal.
Al marge de les ponències incloses en el programa oficial, la ciutat està acollint aquests dies més de 130 esdeveniments paral·lels que tenen com a protagonista la cura de l'ecosistema marí. El Museu Marítim, la Casa Batlló o el Port Olímpic són algunes de les 20 ubicacions que acullen taules de debat, presentacions o exposicions.
Precisament, encara avui parlem dels efectes del temporal Nelson i és que els sectors de platja renaturalitzats han resistit millor l'embat de les onades que els punts on encara no s'ha actuat en aquesta línia. Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo.
L'Ajuntament de Calafell està realitzant treballs de reparació dels danys més urgents dels recents temporals de mar als sectors de les platges que han quedat més afectats. A la vegada ha urgit el Servei de Costes a fer l'aportació de sorra que estava compromesa per enguany, més enllà de la recuperació natural que pugui produir-se en les properes setmanes. La zona més afectada és la de l'Estany, un punt crític que pateix especialment l'erosió provocada pels temporals. A l'Estany s'estan retirant les estructures de formigó que romanien colgades sota la sorra provenents de tota mena d'instal·lacions que hi ha hagut en els darrers 50 o més anys. Són runes que trenquen el dinamisme de la platja i dificulten enormement que recuperi ella mateixa dels temporals. Després d'aquests primers treballs de reparació, l'Ajuntament considera imprescindible una aportació de sorra. De fet, ja estava programada per enguany amb sorra acumulada a llevant del port de Comarruga. En aquest sentit, l'Ajuntament reclama que no hi hagi dilacions en la tramitació d'aquest transport de sorra des de Comarruga.
Més qüestions. La meitat dels problemes de salut mental s'inicien abans dels 14 anys. Per això, per intentar prevenir-los, l'Hospital Sant Joan de Déu ha posat en marxa una campanya de sensibilització. Es titula Preguntar Cura i es basa en una instal·lació mòbil que recrea l'habitació d'un jove i des d'avui es pot visitar el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona. Maite Polo.
A través dels elements habituals a moltes habitacions d'adolescents, llibres, pòsters, un mirall, un ordinador, es vol fer entendre als joves que el malestar forma part del benestar emocional. Encara que sembli paradoxal, acceptar-lo com a part de la vida i normalitzar-lo pot evitar que derivi en un trastorn. Ho ha explicat a la xarxa la responsable de la campanya, Diana Caselles.
Potser una idea donaria, diguéssim, és que el malestar és sa sentir-lo, no? Ens incomoda a vegades una mica quan el sentim, però sobretot en el cas dels adolescents i els joves, que hi ha certa tendència a dir, no, és que el que vull és estar, no, tot el dia bé i ens hem venut una mica aquesta idea d'un fals benestar, el que cal justament és potser tornar una mica als inicis, no? I dir, no, és que necessitem sentir el benestar, necessitem sentir el malestar, perquè tot això és el que forma part del benestar emocional, no? El benestar emocional no s'entén sense deixar-nos sentir aquest malestar.
La campanya de Sant Joan de Déu vol fomentar les relacions saludables, un valor que va contracorrent, segons Caselles, amb la societat que fomenta l'individualisme a través de les xarxes socials.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten al 9FM, Ràdio Municipal de Terrassa i Olot FM.
A Vic aquest matí al campus de la Torre dels Frares de la Universitat de Vic, alumnes i equip docent podien degustar un batut de proteïna fet a base de microalgues. És el producte que ha dissenyat el Gemi, una empresa que l'any 2021 va constituir-se a la capital osonenca amb la figura de Derek Latil, doctor en biotecnologia i expert en microalgues al volant. Compta amb un 51% 100 d'algues i compleix amb els 3 requisits bàsics de la companyia: tenir bon gust, ser saludable i ser sostenible. Un producte que la Til va presentar a la darrera edició de la Fira Alimentària i que s'ha començat a produir conjuntament amb l'empresa torellonenca Protein Gastronomy.
La Fundació Sant Galderic recupera la faveta com a cultiu propi de l'entorn de Terrassa. Ho ha aconseguit gràcies a l'assessorament de la Fundació Manel Agustí, dedicada a la recerca en el sector agrícola. La reintroducció de la col brotonera fa uns anys no ha tingut l'acollida que s'esperava. Miquel Font és el president de la Fundació Sant Galderic.
Una plataforma de llançament, aviam si aquests pagesos poden vendre directament doncs, en aquests restauradors aquesta idea que no ha cuallat amb el que és la col brotonera.
El projecte va començar fa 4 anys amb cultius experimentals de 7 varietats, 3 de tradicionals. Es van decantar per la varietat Campamar, la que s'adaptava millor a les condicions del Vallès i a la nova situació climàtica.
A la Garrotxa cada vegada es cultiva menys blat de moro, un dels cultius típics de la zona. En parla Moisès Mont, pagès de la Vall d'en Bas.
Tinc 15 hectàrees, les quals havia arribat a fer tot blat de moro. Aquest any he fet el pas de no sembrar ni una hectàrea de blat de moro.
Abans, amb aigua de la pluja, n'hi havia prou per treure produccions d'aquest cultiu. Ara, sense les precipitacions, la situació ha canviat per complet.
Per la cultura i pel circ, perquè la propera edició de la Fira Trapezi de Reus, que es farà del 8 a l'11 de maig, presentarà una quarantena de propostes artístiques.
Edició número 28 del gran aparador del circ a Catalunya, que apostarà per companyies de renom i talent local en un certamen que incorporarà amb una carpa addicional al parc de la festa per dignificar els espectacles de sala.
La nova ràdio, David Fernández.
Del 8 al 11 de maig, Reus tornarà a convertir-se en l'epicentre del món del circ amb la 28a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, que acollirà una quarantena de companyies tant locals com internacionals. En destaca la presència de la companyia Collective Malonès, At Moved by Matters, de Marcel Etzers Drols de Fems, dels exdirectors de la Fira Escarlata o de Tortell Poltrona, al qual participarà el cabaret. Enguany s'ha volgut donar un caràcter temàtic a la majoria d'espectacles, els quals giraran entorn de temes com la maternitat, la qüestió de gènere i de salut mental. Cristina Cazorla és codirectora de la Fira Trapezi.
Hi ha, per un costat, una fidelització en aquesta edició del Trapezi en quant als espais, en quant a les línies d'acció per formats, disciplines i demés, però també creiem que hi ha un creixement perquè, d'alguna manera, creixem en volum.
El Trapezi és també un important punt de trobada de professionals del món del circ, els quals es trobaran en el marc de les jornades Trapezi Pro Catalan Arts, que se celebraran dins la fira.
I el Teatre L'Atlàntida de Vic tanca el 2023 amb gairebé 51.000 espectadors, la xifra més alta de la història. Ha estat possible gràcies a la incorporació de nous públics i l'increment del nombre de funcions, entre d'altres. Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
L'Atlàntida de Vic ha presentat els actes del seu 14è aniversari. Aquest equipament cultural ha acollit durant 3 lustres grans obres i concerts i s'ha posicionat com un dels motors culturals de la comarca d'Osona. Per celebrar-ho, han presentat nous projectes molt engrescadors. Montse Catllà n'és la directora.
Aquests dos caps de setmana d'abril que serviran per, d'alguna manera, celebrar el 14è aniversari de l'Atlàntida són representatius d'això, d'aquesta conjunció de cultura i educació.
L'acte també ha servit per fer balanç del 2023, l'any amb més espectadors de la història de l'Atlàntida.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça afronta aquesta nit a partir de les 9 l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain. Els blaugranes disputen uns quarts de final de la màxima competició continental 4 anys després de l'anterior precedent. El blaugrana Jules Koundé defuig favoritismes i considera que el vestidor està llest per al duel.
Nosotros estamos, por supuesto, tenemos mucha confianza en nuestro grupo, llegamos en una buena dinámica y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil después, decir que somos favoritos no creo.
El tècnic del PSG, Luis Enrique, l'entrenador de l'últim títol europeu del Barça, el 2015, viurà un partit molt especial.
Yo conozco muy bien el club, el Barça, conozco muy bien a muchos de sus jugadores. No tengo la seguridad que eso pueda ser una ventaja. pero tampoco un inconveniente. Lo que sí creo es que es un partido muy especial para mí por lo que significa a nivel emocional, pero creo que con la experiencia que tengo ya estoy más que preparado para solventar este tipo de partidos y para hacer y dar el máximo para mi equipo.
Avui també jugar l'Atlético de Madrid Borussia de Dortmund en uns quarts de final que s'inauguraven ahir amb dos empats a dos entre l'Arsenal i el Bayern de Munic i a tres entre el Real Madrid i el Manchester City. Pep Guardiola, entrenador del conjunt anglès, creu que l'eliminatòria continua completament oberta.
Prefiero jugar la vuelta en casa que al Bernabéu. Razones obvias, experiencias pasadas, pero ser favorito al Madrid, el rey de esta competición, donde ha estado en estas situaciones muchísimas veces, pues no lo sé.
Per cert, que avui hem sabut l'horari del duel català de la temporada primera. El Girona-Barça de la jornada 34 es disputarà a Montilivi el dissabte 4 de maig a 6:45 de la tarda. A la segona federació, el líder del grup tercer, el Badalona Futur, ja té entrenador després de la marxa de Ferran Costa a l'Andorra. Ràdio Vic, Pep Portet.
El Badalona Futur ha fet oficial la incorporació de Quico Parcerisses com a nou entrenador per als quatre partits que queden per acabar la temporada. La marxa de Ferran Costa a l'Andorra ha causat un petit terratrèmol al líder del grup 3 de segona federació, que ha perdut els dos últims partits i ha vist reduïda la diferència que portava al capdavant de la classificació. Parcerisses és un entrenador jove, 34 anys, que arriba procedent del juvenil del Girona i en passat al Banyoles i sobretot al juvenil del Badalona, on va ser distingit com a millor entrenador de la categoria la temporada passada. S'ajusta al perfil que buscava el club de tècnic jove amb ganes, ambició i empenta i tindrà la complicada tasca de substituir en un tècnic molt intervencionista com era Ferran Costa. Dissabte, 8:15 del vespre, s'estrenarà la banqueta amb la visita del Cerdanyola al municipal de Vic.
Esport en directe perquè en futbol s'està jugant un partit corresponent a la jornada 23 de la tercera federació. A la segona part, de moment, Tona 1, Poble de Mafumet 1. I també hi haurà més esport en directe d'aquí a una estona a l'Ale Port, el Força Lleida visita la pista del Betis a partir de les 8 del vespre. Els lleidatans són 600 a un triomf del segon i a dos de la primera plaça que implica l'ascens directe a la Lliga ACB. I en handbol, avui es tanca la tercera eliminatòria de la Copa del Rei. El Freiking Granollers visita la pista del Novas.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Put your hands up, touching the sky.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa, aquesta hora, un minut de silenci al Prat de Llobregat per condemnar el crim masclista i de violència vicària registrat al municipi. Maria Pagès.
Una mare i els seus dos fills, bessons de 8 anys, han estat presumptament assassinats pel pare, que després s'ha suïcidat. La consellera d'Igualtat, Tània Verge, ha condemnat els fets i ha anunciat la creació d'un gabinet d'expertes en violència vicària.
Crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, en tot allò que té a veure amb els sistemes de protecció, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària, de l'assassinat de les criatures.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa dels cadàvers momificats d'un home i la seva mare a una casa de Roses.
Tot i que no hi ha indicis de criminalitat, les autoritats treballen per determinar les causes de les morts que podrien haver-se produït el 2018.
Ha emportat a la visió David Terrones.
Els cossos, identificats com una dona de 85 anys i el seu fill de 65, es trobaven en un habitatge que presentava signes de forçament. Les primeres investigacions apunten a una possible data de mort al voltant del 2018. La veïna d'un pis superior va alertar la policia local de Roses en observar que la porta de l'apartament estava forçada. Un cop a l'interior, els agents van descobrir els cossos momificats.
El Partit Popular enfronta Senat i Congrés per l'amnistia en un xoc institucional inèdit en democràcia.
Amb 148 vots a favor i 112 en contra, els populars han posat en marxa el mecanisme del conflicte entre òrgans institucionals per instar el Congrés a retirar la llei.
En cultura, el teatre L'Atlàntida de Vic tanca el 2023 amb gairebé 51.000 espectadors, la xifra més alta de la història.
Està possible gràcies a la incorporació de nous públics i l'increment del nombre de funcions, entre d'altres.
Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
Montse Catllà n'és la directora.
Aquests dos caps de setmana d'abril que serviran per, d'alguna manera, celebrar el 14è aniversari de l'Atlàntida són representatius d'això, d'aquesta conjunció de cultura i educació.
I en esports, Jordi Cervantes, el Barça torna a jugar uns quarts de final de la Champions.
4 anys després, l'equip blaugrana disputarà aquesta nit l'anada d'aquesta ronda de la màxima competició continental. L'equip dirigit per Xavi Hernández s'enfrontarà a partir de les 9 de la nit al Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps, amb l'objectiu de treure un bon resultat de cara al partit de tornada de la setmana que ve.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps completíssimament radiant, el que hi ha hagut i encara tenim a gran part de Catalunya. 4 núvols decoratius prims que entren per Ponent, d'altres que s'han format a les muntanyes al voltant del Montseny i la serralada transversal, però ja sense ruixats, a diferència d'ahir. I el que també tenim present és el vent, que està bufant amb moltes ganes a gran part de la Girona, a hores d'ara a l'Empordà, però també arribant fins al Gironès, fins a la Selva, fins a la Garrotxa, i aquest vent que anirà, a més, a gran part del Pirineu, vent de port i vent de tramuntana, independentment el vent de mestral i de dalt, que seguirà bufant a gran part de Tarragona, mantenint el cel destapat. Per tant, la nit es presenta tranquil·la, també el dijous, gairebé ni un núvol, i sobretot al matí amb aquest vent insistent a les comarques de Girona i el Pirineu, al igual que al sud de Tarragona. La tarda ja portarà menys vent i una pujada encara més clara de la temperatura. Tot i que al matí despertarà frescal, la tarda de dijous estarà entre els 22 i 25 graus a moltes comarques. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. De moment queda lentitud amb aturades a les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, sobretot la ronda de dalt, des de Diagonal fins a Vallcarca, pràcticament en aquesta direcció, la litoral amb trams de lentitud entre Zona Franca i Montjuïc. A la resta de punts de la xarxa viària, algunes zones amb intensitat, amb un pèl de lentitud, cas de la C58 o de l'autopista AP7, però sembla que tot plegat ja amb circulació molt més còmoda i fluida. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa aquesta tarda un minut de silenci al Prat de Llobregat per condemnar el triple crim masclista registrat al municipi, una mare i els seus dos fills bessons de 8 anys.
L'assassí es va suïcidar ahir llançant-se a la via del tren. La dona de 43 anys i els dos fills, nen i nena, bessons de 8 anys, han estat localitzats aquest dimarts al vespre al seu domicili. Hores abans, la policia ha sabut que un home de 42 anys, que ha resultat ser el pare dels menors, s'havia suïcidat a l'estació del Prat de Llobregat. El Departament d'Igualtat ja ha confirmat que es tracta d'un nou cas de violència masclista i vicària, el quart a Catalunya des de principi d'any.
Consternació, doncs, al Prat de Llobregat, com dèiem, ja anem en directe al Prat Ràdio. Luis Rodríguez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Ara fa uns instants que ha acabat aquesta concentració amb un minut de silenci i també doncs, amb un sonor aplaudiment aquí a la plaça de la Vila, una concentració que ha convocat l'Ajuntament del Prat en rebuig a aquest triple assassinat masclista que ha succeït i que ha sacsejat, de fet, al municipi del Prat aquest dimarts. A banda d'això, també s'ha fet lectura del manifest que ja han signat més de 600 persones i 70 entitats i que l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania i també del teixit associatiu a través del Prat.cat, a la seva pàgina web. A banda d'aquesta protesta, l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol i ha suspès tots els actes fins divendres. L'alcalde de Prat, Lluís Mijoler, mostra així la seva consternació pel primer cas de violència masclista des de l'any 2019 al municipi. En aquell cas, per cert, una setmana després del Dia Internacional vers l'erradicació a la violència a les dones.
No ens ho esperàvem, feia doncs, uns quants anys que no havíem patit un acte de violència masclista com aquest, però és que encara més amb el tema de la violència vicària.
Tant les cossos policials com els serveis socials de l'Ajuntament han informat que no consten denúncies prèvies de la dona ni tampoc cap seguiment per part del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT. Paral·lelament, els serveis municipals d'educació i d'acció social també s'han posat en contacte amb el centre educatiu al qual assistien els menors per oferir acompanyament social i psicològic. Amb aquest reacte de violència masclista ja són 10 els feminicidis, 5 menors assassinats pels seus pares i 5 dones a mans de les seves parelles a que portem d'any a Catalunya, segons dades del Departament d'Igualtat de la Generalitat. Recordem l'existència davant d'aquests casos dels serveis especialitzats com el telèfon gratuït 900 900 120.
Moltíssimes gràcies, Luis. De fet, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verges, ha anunciat des de Brussel·les aquest matí, després de conèixer els fets, la creació d'un gabinet d'expertes en violència vicària.
A més, Tània Verges ha convocat el grup d'anàlisi de feminicidis a Catalunya.
Crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, en tot allò que té a veure amb els sistemes de protecció, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària, de l'assassinat de les criatures.
Aquesta ha estat la resposta del govern al succés, que està sent investigat pels Mossos d'Esquadra. Amb aquestes ja són 10 les víctimes per violència masclista enguany a Catalunya. Fa només una setmana, un home va matar el seu fill de 5 anys i va ferir greument la seva exparella a Bellcaire d'Empordà.
La proliferació de casos cada cop més freqüents de violència vicària respon, segons els experts, per un cert efecte crida.
En declaracions a BTV, la psicòloga especialitzada en violència masclista, Alba Alfajeme, i la terapeuta especialitzada en violència contra la infància, Sonia Cervantes, consideren que el sistema està fallant a l'hora de protegir els infants de la violència domèstica i que els agressors estan sent reforçats i amb impunitat davant la llau de casos.
Quan veuen altres homes que agredeixen les seves dones, que tenen aquestes conductes de control, es senten identificats amb això i es senten reforçats. I quan ja hi ha aquest procés de cosificació extrema, que és el que està passant en aquests casos on s'assassinen les criatures, jo crec que és com la presa de consciència social que ens ajuda a entendre que un home que exerceix violència mai serà un bon pare.
A mi no m'agrada parlar d'un fenomen, però sí que tinc la sensació de que és com si davant d'aquesta impunitat, no?, i d'aquesta manca de recursos de les víctimes, els agressors perden la por, no?
Recordem que per demanar ajuda en cas de violència masclista hi ha un telèfon específic d'atenció i informació, el 900 900 120. Funciona a les 24 hores del dia, cada dia de l'any, i atén consultes i urgències. És gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial.
En cas d'emergència davant una agressió, es pot trucar al 112 o demanar ajuda per WhatsApp al 601 00 11 22. Si es vol denunciar, es pot anar a la policia o directament als jutjats especialitzats en violència de gènere.
Més encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa dels cadàvers momificats d'un home i la seva mare en una casa de Roses. Tot i que no hi ha indicis de criminalitat, les autoritats treballen per determinar les causes de les morts que podrien haver-se produït el 2018. A Empordà Televisió, David Terrones.
A Roses s'han trobat els cadàvers momificats d'un home i la seva mare en una casa propera als canals de Santa Margarida. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Roses han confirmat el descobriment que va tenir lloc dimecres a la tarda. Els cossos, identificats com una dona de 85 anys i el seu fill de 65, es trobaven en un habitatge que presentava signes de forçament. Les primeres investigacions apunten a una possible data de mort al voltant del 2018. La veïna d'un pis superior va alertar la policia local de Roses en observar que la porta de l'apartament estava forçada. Un cop a l'interior, els agents van descobrir els cossos momificats. Una de les hipòtesis que es baralla és que la dona, ja d'edat avançada, hauria mort per inanició després de el seu fill. De moment, la investigació segueix oberta per esclarir els fets.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Terrassa un home que s'havia tancat en un domicili amb el seu fill, un nadó, a qui acusen d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar.
L'home estava armat amb un ganivet i es va trinxerar al domicili al barri de la Maurina per causes que no han transcendit. Els agents van haver d'entrar al pis utilitzant la força per reduir-lo, detenir-lo i separar-lo de l'infant, que no hauria resultat ferit. A més del delicte de violència domèstica, se l'acusa de resistència i desobediència.
La Policia Nacional ha detingut també un depredador sexual que va assetjar més de 20 joves, alguns dels quals a Barcelona, a través de les xarxes socials. El detingut era menor d'edat i per poder posar-se en contacte amb les seves víctimes va suplantar la identitat d'un noi barceloní.
El detingut contactava amb les víctimes a través d'una coneguda xarxa social i després, a través d'una altra, els demanava imatges de contingut sexual. Segons la policia, les amenaçava amb especial crueltat. En total es van recopilar 22 denúncies a Barcelona i a altres ciutats com Oviedo, Palència, Madrid, Palma, Torrejón de Ardoz i Granada.
I ja en la plana judicial, Dani Alves seguirà en llibertat provisional.
L'Audiència de Barcelona ha decidit desestimar els recursos presentats per les acusacions contra la decisió que va prendre la secció 21 de deixar-lo sortir de la presó després de pagar una fiança d'un milió d'euros. L'exjugador del Barça, recordeu, va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per violar una dona a la discoteca Sutton a la capital catalana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En política, finalment el Partit Popular ha fet servir la seva majoria absoluta al Senat per exigir al Congrés la retirada de la llei d'amnistia per inconstitucional. S'han emès 148 vots a favor de la proposta, 112 en contra i una abstenció.
Es tracta del primer conflicte institucional en democràcia entre les dues cambres i que en última instància haurà de resoldre el Tribunal Constitucional. Segons el reglament, el Senat exigeix la retirada de la llei d'amnistia al Congrés, que ara tindrà un termini màxim de 30 dies per emetre una resposta. Si no respon o es rebutja la retirada, el conflicte de competència entre les dues cambres arribarà al Constitucional. Tot i aquest nou escenari, no es preveu que la tramitació de la proposició de llei d'amnistia al Senat s'allargui més enllà de 2 mesos, a no ser que s'adoptessin mesures cautelaríssimes per part del Constitucional.
Tot plegat en plena cursa per les eleccions del 12 de maig i el dia que la Junta Electoral Provincial de Barcelona creu que el govern i el seu president, Pere Aragonès, han vulnerat la neutralitat en precampanya.
La resolució respon a una denúncia del Partit Popular de Catalunya que avisa que continuarà vigilant l'executiu català. La resolució, que té data de 9 d'abril, dona 24 hores a la Generalitat per presentar recurs que acabarà resolent la Junta Electoral.
En total seran 20 les candidatures que es presenten a les pròximes eleccions al Parlament del 12 de maig, 7 de les quals són independentistes.
A banda de les 3 forces que tenen representació a la Cambra Catalana, Esquerra, Junts i la CUP, també concorren els comicis a l'hora, la formació liderada per l'exconsellera Clara Ponsatí, Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta de Silvio Riols, el Front Nacional de Catalunya i Convergents, el partit de l'exconseller Germà Godó, que es presenta només a la demarcació de Tarragona.
I en l'àmbit politico-econòmic, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, és des d'avui a la Xina per reunir-se amb els directius de la marca de cotxes elèctrics Chery, candidata a ocupar el buit deixat per Nissan a la zona franca. Tot i que el Ministeri d'Indústria apuntava aquest dimarts que l'acord podia ser qüestió de dies, el conseller s'ha mostrat més caut. David Navarro.
L'arribada de Chery podria ser la peça que tanqués el procés de reindustrialització del buit deixat per Nissan, que va marxar de la zona franca el desembre del 2021. Els objectius marcats llavors van ser la continuïtat industrial, garantir els llocs de treball dels operaris de la marca japonesa i que les empreses que ocupessin el forat deixat estiguessin vinculades a l'automoció. Si bé el Ministeri d'Indústria veu propera la signatura de l'acord amb Chery, el conseller Torrent, que aquest dimecres ha viatjat a la Xina, ha volgut ser prudent.
Estem confiats, hi hem treballat durant molt de temps en el procés de reindustrialització reindustrialització de Nissan, però som cauts i ho explicarem, explicarem tot quan es pugui explicar i quan totes les parts doncs, facin efectiu aquest treball que, insisteixo, és des de fa molts de mesos, des de fa molt de temps i que compleix amb aquells requisits que ens havíem fixat a l'origen del procés de reindustrialització de Nissan.
El conseller d'Empresa també mantindrà trobades amb altres multinacionals xineses del sector del vehicle elèctric. L'objectiu és situar Catalunya com una regió europea atractiva per instal·lar-hi plantes de producció.
Barcelona vol ser una ciutat col·laboradora permanent de la Setmana del Decenni dels Oceans.
Ho ha anunciat el seu alcalde Jaume Collboni durant la inauguració oficial de les conferències que han començat aquest dimecres i que pleguen representants dels governs d'arreu del món i membres de la comunitat científica que reflexionaran sobre l'estat i la preservació dels oceans.
Joan Ferrer.
Sota el lema La ciència que necessitem per a l'oceà que volem, l'esdeveniment constitueix un fòrum global en què tenen participació governs, experts de diferents àmbits, sectors marítims, universitats, ONGs, el sector privat i la societat civil. Està previst que hi prenguin part 40 ponents internacionals de primer ordre i hi ha més de 5.000 peticions registrades per assistir-hi. Sobre la taula, l'augment de la temperatura i el nivell del mar, la sostenibilitat de la pesca o, evidentment, el canvi climàtic. Amb tot, l'objectiu és elaborar un document no vinculant que serveixi de full de ruta per combatre la contaminació, la restauració de zones malmeses o l'adaptació de les costes al canvi climàtic, tal com indica Luis Dermang, oficial de gestió de dades i coneixements de la dècada oceànica.
Utilizar este conocimiento científico para desarrollar soluciones que nos permitan volver a una salut del océano que esté a un nivel, vamos a decir, normal.
Al marge de les ponències incloses en el programa oficial, la ciutat està acollint aquests dies més de 130 esdeveniments paral·lels que tenen com a protagonista la cura de l'ecosistema marí. El Museu Marítim, la Casa Batlló o el Port Olímpic són algunes de les 20 ubicacions que acullen taules de debat, presentacions o exposicions.
Doncs precisament encara avui parlem dels efectes del temporal Nelson i és que els sectors de platja renaturalitzats han resistit millor l'embat de les onades que els punts on encara no s'ha actuat en aquesta línia. Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo.
L'Ajuntament de Calafell està realitzant treballs de reparació dels danys més urgents dels recents temporals de mar als sectors de les platges que han quedat més afectats. A la vegada ha urgit el servei de costes a fer l'aportació de sorra que estava compromesa per enguany, més enllà de la recuperació natural que pugui produir-se en les properes setmanes. La zona més afectada és la de l'Estany, un punt crític que pateix especialment l'erosió provocada pels temporals. A l'Estany s'estan retirant les estructures de formigó que romanien colgades sota la sorra provenients de tota mena d'instal·lacions que hi ha hagut en els darrers 50 o més anys. Són runes que trenquen el dinamisme de la platja i dificulten enormement que recuperi ella mateixa dels temporals. Després d'aquests primers treballs de reparació, l'Ajuntament considera imprescindible una aportació de sorra. De fet, ja estava programada per enguany amb sorra acumulada a llevant del port de Comarruga. En aquest sentit, l'Ajuntament reclama que no hi hagi dilacions en la tramitació d'aquest transport de sorra des de Comarruga.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. La meitat dels problemes de salut mental s'inicien abans dels 14 anys. Per això, per intentar prevenir-los, l'Hospital Sant Joan de Déu ha posat en marxa una campanya de sensibilització. Es titula Preguntar cura i es basa en una instal·lació mòbil que recrea l'habitació d'un jove i des d'avui es pot visitar el Centre Comercial Diagonal Mar de Barcelona. Maite Polo.
A través dels elements habituals a moltes habitacions d'adolescents, llibres, pòsters, un mirall, un ordinador, es vol fer entendre als joves que el malestar forma part del benestar emocional. Encara que sembli paradoxal, acceptar-lo com a part de la vida i normalitzar-lo pot evitar que derivi en un trastorn. Ho ha explicat a la xarxa la responsable de la campanya, Diana Caselles.
O sigui, una idea donaria, diguéssim, és que el malestar és sa sentir-lo, no? Ens incomoda a vegades una mica quan el sentim, però sobretot en el cas dels adolescents i els joves, que hi ha certa tendència a dir, no, és que el que vull és estar, no, tot el dia bé i ens hem venut una mica aquesta idea d'un fals benestar, el que cal justament és potser tornar una mica als inicis, no? I dir, no, és que necessitem sentir el benestar i necessitem sentir el malestar, perquè tot això és el que forma part del benestar emocional, no? El benestar emocional no s'entén sense deixar-nos sentir aquest malestar.
La campanya de Sant Joan de Déu vol fomentar les relacions saludables, un valor que va contracorrent, segons Caselles, amb la societat que fomenta l'individualisme a través de les xarxes socials.
I anem ara a una última hora perquè sembla ser que a Lleida s'ha declarat un nou incendi amb gent atrapada en un habitatge. Alexandra Fos, molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs es tracta d'un edifici de 4 plantes situat al carrer La Marca de Lleida, molt a prop de la plaça Sant Joan, al bell mig de la ciutat. Actualment hi treballen 9 dotacions de bombers. Estan realitzant maniobres amb l'autoescala per rescatar les persones atrapades a la part superior de l'edifici. El foc, segons ens han explicat els bombers, es concentraria de forma unilateral a la primera planta i, de fet, hi ha 2 persones confinades al segon primera. A hores d'ara sí que tenim coneixement que hi hauria una persona atesa pel SEM, com els diem, un incendi que es rebia l'alerta a 8:15 d'aquesta tarda i en els que els bombers hi estan treballant doncs, amb aquesta autoescala realitzant accions de rescat per a aquestes persones atrapades a les plantes superiors de l'edifici.
Doncs moltíssimes gràcies, Alexandra Fos, des de UAU Lleida Ràdio per aquesta última hora. Recordem, un nou incendi en un habitatge a Lleida, el segon en 2 dies consecutius. També en aquest cas hi ha persones confinades i com a mínim una persona que ha estat atesa pel SEM, suposem doncs pel fum de les flames. Més qüestions. L'Ajuntament d'Esplugues ha presentat avui el projecte Porta Diagonal, un nou districte innovador que vol projectar al voltant de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Esplugues Televisió, Pol Pairó.
L'Ajuntament d'Esplugues ha presentat avui el projecte Porta Diagonal, un nou districte innovador que vol projectar al voltant de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Aquest nou espai estarà sustentat per 4 torres ben diferenciades, una dedicada a la investigació mèdica i biotecnologia, una altra sobre salut, alimentació i esport, una tercera sobre desenvolupament sostenible i una quarta sobre intel·ligència artificial i disseny de productes. L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, ha valorat positivament el projecte i ha recalcat el nou paper que tindrà la ciutat.
És que Esplugues en aquest moment s'està convertint en la nova centralitat metropolitana. El que calia era treballar a fons com Esplugues en clau local, però també en clau de país, com recuperar l'economia, especialment de les sotregades que hem tingut en els darrers anys.
Aquest futur districte d'innovació serà capaç de crear fins a 23.000 llocs de treball i pot arribar a quadruplicar el PIB d'Esplugues.
Moment per la cultura i pel teatre l'Atlàntida de Vic, que tanca el 2023 amb gairebé 51.000 espectadors, la xifra més alta de la història. Ha estat possible gràcies a la incorporació de nous públics i l'increment del nombre de funcions, entre d'altres. L'acte de balanç també ha servit per presentar part de la nova temporada. Ràdio Vic, Xavi Sunyol.
L'Atlàntida de Vic ha presentat els actes del seu 14è aniversari. Aquest equipament cultural ha acollit durant 3 lustres grans obres i concerts i s'ha posicionat com un dels motors culturals de la comarca d'Osona. Per celebrar-ho, han presentat nous projectes molt engrescadors. Montse Catllà n'és la directora.
Aquests 2 caps de setmana d'abril que serviran per, d'alguna manera, celebrar el 14è aniversari de l'Atlàntida són representatius d'això, d'aquesta conjunció de cultura i educació.
L'acte també ha servit per fer balanç del 2023, l'any amb més espectadors de la història de l'Atlàntida.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça afronta aquesta nit a partir de les 9 l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain. Els blaugranes disputen uns quarts de final de la màxima competició continental 4 anys després de l'anterior precedent i ja tenim 11 inicial per al partit davant els francesos. Xavi posa sobre el terreny de joc a Ter Stegen a la porteria, defensa per João Cancelo, Araujo, Cubarsí i Koundé en la defensa, mig del camp. Atenció amb Frenkie de Jong, que torna després de la seva lesió, Sergi Roberto i Gundogan, i a la davantera Lamine Yamal, Rafinha i Lewandowski. El tècnic, precisament a Garenc, veu l'equip preparat, tot i l'alt nivell del conjunt francès.
Estem molt motivats, veient els jugadors com entrenen, com competeixen. Penso que arribem en el millor moment de la temporada, però davant tenim un equip fet per guanyar la Champions, aquesta competició, no? I estem davant, en la meva opinió, d'un dels millors entrenadors del món en aquests moments, que és Luis Enrique.
El tècnic del PSG, precisament Luis Enrique, l'entrenador de l'últim títol europeu del Barça el 2015, viurà un partit molt especial.
Yo conozco muy bien el club, el Barça, conozco muy bien a muchos de esos jugadores. No tengo la seguridad que eso pueda ser una ventaja, pero tampoco un inconveniente. Lo que sí creo es que es un partido muy especial para mí, por lo que significa a nivel emocional, pero creo que con la experiencia que tengo ya, estoy más que preparado para solventar este tipo de partidos y para hacer y dar el máximo para mi equipo.
Avui també a jugar a l'Atlético de Madrid Borussia de Dortmund en els partits que inauguraven ahir els quarts de final. Empat a 2 entre l'Arsenal i el Bayern de Munic i empat a 3 entre el Real Madrid i el Manchester City. Per cert, que avui hem segut l'horari de l'últim duel català de la temporada primera, el Girona-Barça de la jornada 34 es disputarà a Montilivi el dissabte 4 de maig a 6:45. A la segona federació, el líder del grup tercer, el Badalona Futur, ja té entrenador després de la marxa de Ferran Costa a l'Andorra. Ràdio Vic, Pep Portet.
El Badalona Futur ha fet oficial la incorporació de Quico Parcerisses com a nou entrenador per als quatre partits que queden per acabar la temporada. La marxa de Ferran Costa a l'Andorra ha causat un petit terratrèmol al líder del grup 3 de segona federació, que ha perdut els dos últims partits i ha vist reduïda la diferència que portava al capdavant de la classificació. Parcerisses és un entrenador jove, 34 anys, que arriba procedent del juvenil del Girona i hem passat al Banyoles i sobretot al juvenil del Badalona, on va ser distingit com a millor entrenador de la categoria la temporada passada. S'ajusta al perfil que buscava el club de tècnic jove amb ganes, ambició i empenta i tindrà la complicada tasca de substituir en un tècnic molt intervencionista com era Ferran Costa. Dissabte, 8:15 del vespre, s'estrenarà la banqueta amb la visita del Cerdanyola al Municipal de Vic.
En bàsquet, el Joventut de Badalona presentava aquest migdia Dani Miret amb contracte fins al 2026. El nou tècnic, el repte és més que il·lusionant.
Jo crec que poques vegades m'he atrevit a somiar alguna cosa així. És a dir, és un somni que supera una expectativa, perquè és una cosa que no depèn de tu. Sí que el que depèn és mantenir-se i fer el màxim de coses possibles que estan al teu abast per preparar-te o per tenir el coneixement o el que bé, pots fer, no?
I avui a jornada de l'Eport, el Força Lleida visita la pista del Betis a partir de les 8. Els lleidatans són sisens a un triomf del segon i a 2 de la primera plaça que implica l'ascens directe a la Lliga CB. En handbol, avui es tanca la tercera eliminatòria de la Copa del Rei que es disputa a partit únic i que dona accés als vencedors a la final a 8 de la competició. El Freiking Granollers visita a partir de les 8 del vespre la pista del Novas, situat a la part baixa de la divisió d'honor plata masculina.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Casa teva ets el rei, ei.
Nobody wants to be alone.
Nobody wants, nobody wants.
But there's a world outside your phone.
If you see the bright side, you'll be free.
Tu alma mia és el millor regal que tinc.
Let's forget it tonight.
You will see.
Tu alma tu és el millor regal que tinc. forget it tonight.
Agua.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, sol.